Sobretot jo crec que és això, que com que no els hi, que com que no hi ha cap repercussió, doncs van fent i desfent com volen.
No sé. Queda
però,
clar.
Jo Anna. No soc metge, jo no puc fer
clar.
El diagnòstic d'aquesta
una,
persona.
Una abraçada molt gran per la teva companya i per totes vosaltres. Una abraçada, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies per tot. Gràcies.
Són les 9 del matí. Saludem també Carles Nadal, que és docent i delegat de Comissions Obreres del sector educatiu de l'Hospitalet de Llobregat. Carles, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia a tothom. Estava sentint a la companya, l'Anna, amb la que hem anat a saludar personalment des del primer dia, i agraïm també aquest espai de que ens doneu i també les... Bueno, també estem contents de saber que el centre s'ha sentit acompanyada, no?, quan deia pel sindicat i de més, però sí que no sé si em volies preguntar si no situo una miqueta el que està passant a la ciutat.
Sí, bàsicament això, és a dir, si aquest és un cas, per ampliar una mica més la mirada, si aquest és un cas que us he trobat molt puntual o si hi ha casos més habituals a l'Hospitalet d'aquest tipus.
Mira, el que passa amb aquest tema és que són sempre temes delicats que normalment quan passen, i ha passat algun altre cas d'agressió, aquest mateix curs en algun altre centre educatiu, de famílies cap a docents. I el que sí que és més recurrent cada dia, avui, ahir em deien també d'un institut de l'hospital, i també és el tercer cop que un alumne falta el respecte, insulta, posa la mà a sobre, clar que no fent una bufetada com ha fet aquesta mare, però això cada dia va a més. I va a més en una ciutat i que va a més en tot el país perquè estem en un context en què els docents estem de vaga i estem en manifestacions i estem dient sobretot que el malestar docent que mostra l'Anna és el que tenim a tot el país, perquè és que això està passant a la ciutat d'Hospitalet, però que aquesta situació és extensible a molts instituts i escoles. I llavors s'ha de posar una miqueta de perspectiva i dir a qui toca que faci l'acompanyament que toca, però sobretot situar la necessitat de recursos.
De recursos i d'educació, pel que esteu dient, no? perquè el que sí, observeu és una deriva de falta de respecte, no, el professorat?
Sí, clar, però aquest respecte i aquesta complexitat que cada dia va més, perquè ens situem, o que situem els oients, Hospitalet, a la seva zona nord, és tota de màxima complexitat, és tan gran com tota la ciutat de Girona, 100.000 habitants, amb un quilòmetre quadrat. Per tant, l'Hospitalet ha resolt en 35.000 habitants durant aquests 10 darrers anys. Però té les mateixes escoles, els mateixos instituts, està en emergència des de fa 4 anys.
Hi ha més alumnes a les classes, per tant,
claro,
més sobreestrès.
Sobreestrès, diversitat, fins a 31 grups extraordinaris a la ciutat, que vol dir bolets, perquè no hi creuen, i a partir d'aquí, amb la complexitat que suposa avui en dia l'educació. I és això el que fa que aquesta incapacitat, perquè no tenen recursos, perquè què necessitem? ACTs, que són figures essencials del PAE, de la personal d'atenció educativa, que són programes i no són estructurals. I a partir d'aquí suma i segueix amb altres figures que han de poder acompanyar. Per tant, el que...
Sí, mira, un 38% de fracàs escolar, ara mateix que hi ha amb uns 8.000 i 9.000 joves que no estudien ni treballen.
Correcte, sí, 8.000 i 9.000 joves que estan a la ciutat de l'Hospitalet en una situació que dia que passa en campell. I després tenim un fracàs del 38% en aquesta ciutat. Llavors, clar, està des de la sensibilitat que no hi és, perquè nosaltres hem posat en notificació avui, hem dit, per favor, departament, sisplau, servei territorial, acompanyeu aquesta docent, ni que sigui avui al jutjat, truqueu-la, situeu-vos des d'un punt de vista personal amb la proximitat del malestar docent que hi és, però també dotem, perquè aquest centre no té un educador social, i quan hem tingut educadors socials han vingut donats per programes que s'han esgotat, persones que s'han desvinculat d'aquestes famílies que estaven fent un treball molt específic i tot això no hi és. I, per tant, tot això ha de sortir i s'ha de poder dir. I no ha de poder ser que no, deixem-ho, tapem-ho, que no surti. Clar, jo aquí no puc situar situacions d'altres centres perquè no tinc ni el permís dels docents ni dels centres educatius.
Però que passen, sí, no? Carles Nadal és docent i delegat de Comissions Obreres al sector educatiu de l'Hospitalet de Llobregat. Gràcies per aquesta fotografia, de veritat. Que vagi bé.
Gràcies, una abraçada i merci pel suport que ens esteu donant a la comunitat educativa.
Gràcies. Farem una pausa, parlarem d'això també de la salut mental, perquè hem tingut dades avui molt, molt preocupants sobre els adolescents. D'aquí a 3 minuts.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. A l'hora d'omplir el cistell de la compra, m'estimo més gaudir de més qualitat i més varietat per poder triar. Per això confio en Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Disposen de serveis exclusius, com el servei de cocció de marisc o el tall i envasat al buit de pernils i espatlles. I, per descomptat, marquen la diferència en productes locals, sostenibles, ecològics i també de l'obrador El Corte Inglés. Que busques un vi reserva d'edició limitada, un llobarro de pesca sostenible o un pernil de glaç 100% ibèric o de la marca més exclusiva, aquí els tens. I així amb tot el que vulguis. Des de qualsevol marca, incloent-hi els productes al Corte Inglés Selection, fins a totes les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques protegides de vins, formatges, fruita i verdura, carn, conserves vegetals, peix... Si tu demanes més, aquí tens la resposta. Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. Ets tot un fan de la sèrie de Netflix de Bridgerton? Del 5 al 21 de març, endinsa't en l'univers Bridgerton a la primera planta del Corte Inglés de la plaça Catalunya. Un espai experiencial inspirat en la sèrie on podràs descobrir propostes exclusives de marques i productes especials. Vine, viu l'experiència i converteix-te en tot un personatge Bridgerton. Res més per avui. Bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 28 de febrer, a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara en viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 8 minuts de les 9 del matí amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Breument, pel cas que comentàvem, què us sembla, Jordi?
Hem vist que hi ha malestar docent, que estan en vaga, que sempre demanem més recursos, i és molt significatiu que agradeixin a una professoria al departament i tan sols l'hagi trucada. I jo crec que aquí sí que estem assenyalant un cas concret que és molt significatiu, però jo crec que en determinats àmbits de la vida i en el tema de l'ensenyament sobretot, crec que hem de recuperar els bàsics, i és el respecte al mestre i a l'autoritat. Que això, la realitat dels profes a les aules és molt diferent del que tenen algunes ments pensants del Departament d'Ensenyament. Està molt allunyat. La teoria de que el nen no se'l pot frustrar, el nen no se'l pot suspendre, el nen no pot repetir curs, tothom és necessitat educativa específica. Clar, quan tu tens no sé quantes aules que tots són necessitats educatives, és que probablement el país hagi canviat i no tot sigui una necessitat educativa especial. Per tant, ens hi hauríem d'adaptar. Crec que ens hi hauríem d'adaptar amb una sèrie de valors concrets de la manera de fer catalana, i un d'ells és l'ordre i el respecte, i un punt d'autoritat. Que s'agradeixi un professor i el departament consideri que no cal ni trucar-lo, em sembla molt significatiu.
És un departament que va desbordat, perquè té la situació que té, també. Però, evidentment, que no ho justifica. No justifica.
Sí. Jo, a veure, aquest cas, aquesta història de que li posaven aigua del vàter a l'ampolla indica que hi ha alguna altra cosa, en aquest cas, en concret, que això no treu la gravetat de l'agressió per part de la mare. El que a mi me suscita com a reflexió és les conseqüències de la concentració del malestar. que aquest és el problema, perquè l'Hospitalet és una ciutat que ha rebut nova població d'orígens molt diversos, hi ha un grau de diversitat extraordinària, i hi ha en l'àmbit educatiu un nivell de necessitats educatives especials que són inassumibles amb els recursos que s'han posat, que hi havia a l'abast. Per tant, aquesta conflictivitat està a l'aula, i l'aula, a més, rep tota la conflictivitat social que hi ha fora, que és gent que té molts problemes. És el mateix que passa també amb la sanitat. Jo crec que un estudi interessant seria analitzar les agressions a metges i les agressions a mestres, on es concentren, el mapa de les agressions. Perquè probablement veuríem que hi ha una concentració de malestar, perquè hi ha una concentració de desigualtat social en determinades
zones. Això és així. Però llavors, jo crec que la reflexió que jo feia és: què li demanem a l'escola? És a dir, que hi ha una situació que ha canviat, és evident.
Clar,
i no,
l'escola
no
pot fer front a tot el malestar del món.
Exactament.
Però llavors el que esteu atacant és el model d'escola d'integració.
No, d'integració. La diversitat sí, educativa inclou tot. Inclou gent que ha vingut, nens immigrants que han vingut de fora, nens que tenen dificultats, de dislèxies, el que sigui. Inclou tot. Però és, sobretot, la major part de les necessitats educatives especials són per causes socials. Són per causes biològiques.
No, simplement. Que vull anar a saludar el president del Parlament, que ens acompanya.
Molt bé. Jo crec que en aquest cas, primer de tot, hem de mostrar tota la solidaritat amb la professional agredida. És una mestra agredida. Clar. Aquí hi ha dues víctimes. Hi ha, per molt conflictiva que sigui, hi ha una víctima que és la mestra, i hi ha una víctima que és l'alumne. Vull dir, que no ens oblidem.
Clar,
I que un pare o una mare... Sí, que un pare o una mare, sí, per qüestions de salut mental, o sí, simplement perquè és un energúmeno o un energúmena que també existeix, agredeixi a un mestre, no se soluciona enviant el pou de la misèria als nens i a les nenes. Vull dir, i fent una discriminació. I els tontos els apartem, com se feia, i els mestres ara també podran repartir llenya, i etcètera, etcètera. No, jo crec que hem construït entre tots una escola inclusiva molt positiva.
Suposo que quan he dit autoritat, repartir llenya.
El que s'ha de fer és, abans dèiem, hi ha d'haver un protocol al respecte, un protocol abans i un protocol després. Vull dir, el que s'ha de veure és aquesta professora com ara s'ha de relacionar amb aquesta família, perquè la nena, entenc jo, que deu tenir dret a anar a l'escola, o ja la llancem en un pou i...
Breument, Artur.
És que em mires a mi com si hagués dit tot això i no dit res d'això.
És a dir, que s'agradeixi un professor
i el departament no reaccioni,
sí,
és un problema ideològic
greu. Això no té a veure amb el model de l'escola.
Que es decideixi un model escolar en què no es pot suspendre apel·lant a que els nens es frustren, que no es pot exigir, que s'hagi baixat el nivell per estar per sota dels nivells PISA,
no,
que els resultats siguin nefastos, que tot això no ho vulgueu tocar i que seguiu pensant que tot el món és dolent,
porta
uns resultats molt dolents.
Per tant,
quan et peguen a un professor, que és un empleat del departament, com a mínim el departament ha de sortir a demanar una cosa, que és que aquí tothom és benvingut, però aquí no es pega la gent.
Primer és d'ara, dones per pressuposat que aquesta mare era algú que ha vingut, que no és aquí.
No, aquí, què vull dir aquí? A Catalunya?
És que ningú ha dit que fos així.
És que no pretenc dir coses que... No feu dir coses que...
Ja, però...
A Catalunya no es paga entre nosaltres, ja està.
Ni a Catalunya ni enlloc s'ha de pegar ningú.
Va, Arturo, sisplau, que vull anar a saludar el president del Parlament.
No, però una cosa...
Bueno, que va parlar l'Arturo.
No, molt ràpid. Jo sobre la qüestió aquesta de... reforcem l'autoritat dels professors, és una idea que sona fantàstica, però que després, quan es fa, no demostra resultats, és molt homeopàtica. El 2023 es va aprovar a Cantàbria, no hi ha hagut cap canvi, que sapiguem. Moreno Bonilla el 2025...
Ho va plantejar i tampoc.
Tampoc sabem que hi hagi tingut. Jo sí que crec que s'ha de tenir molt... És a dir, això sí que crec que és molt important. No sé si cal reforçar aquest paper d'autoritat amb una llei específica. El que sí que s'ha de tenir és tolerància zero. I tolerància zero abans de l'agressió. És a dir, si és una persona... Oye, si planteja queixes, etc, no cap problema. Crec que això també... Però si és una persona que agredeix verbalment, no cal...
I que és conflictiva, s'ha de mirar què passa.
Efectivament.
Home, i donar molt de suport a la mestra agredida.
Donar molt de suport a la mestra. No? I això... Jo crec que la Mila deia una cosa que és molt important, que és, no només passa en l'àmbit educatiu, que també, evidentment, no només passa en l'àmbit educatiu, en qualsevol diguem, àmbit de l'administració, sobretot, però també en altres, on hi ha aquest tipus de conductes, no es poden permetre i ja està.
Un minut, seran un quart de 10 del matí. Saludem el president del Parlament, Josep Rull. President, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Si s'estava sentint això, suposo que ho ha trasllat també al Parlament, però el Parlament també es troba amb aquest tipus de debats encesos.
Sí, de tant en tant.
Parlàvem ara, per exemple, d'autoritat. Ha sortit la paraula també respecte. Com ho fa vostè per ser autoritari i que hi hagi respecte en els debats parlamentaris?
És complicat. Jo el que miro és de ser extraordinàriament respectuós. Hi ha un concepte que està fixat en el reglament del Parlament, que és el decòrum. És un concepte que quan es va fer el primer reglament del Parlament tothom tenia molt clar què volia dir. Decòrum vol dir actuar proporcionalment a la responsabilitat que tens assignada. I nosaltres som representants del poble de Catalunya i, per tant, aquest altíssim sentit de responsabilitat l'hem de tenir sempre present. I el que miro és de tenir una actuació molt intensament institucional, que correspon a la presidència del Parlament, i demano als diputats i a les diputades que actuïn en conseqüència.
Clar, està en un moment molt complex, també el Parlament ho comença a veure, no? On hi ha cada vegada més discursos d'odi, que són visibles a les xarxes, però també a la seu parlamentària, discursos de discriminació. Uh-huh. Vostè ara mateix com definiria el clima polític que viu a Catalunya, políticament?
Jo he estat diputat durant força legislatures i en aquests moments al Parlament de Catalunya hi ha poca cridòria. Hi va haver 10 anys enrere, hi havia molta cridòria, hi havia crits, hi havia interrupcions, hi havia... S'assemblava molt a com és l'actual Congrés dels Diputats. En aquests moments no hi ha cridòria, però hi ha expressions que són profundament deshumanitzadores i paraules que fereixen extraordinàriament, com mai no s'havien sentit en el Parlament de Catalunya. Aquesta és una nova realitat, i és una realitat que també existeix en el context europeu. Ara fa poc vam anar a visitar el Parlament de Baden-Württemberg, que per nosaltres és un element de referència, i ells parlen de la cultura del debat. La cultura del debat és un eufemisme per dir com treballem en aquests termes. Ells tenen una extrema dreta molt rotunda, molt brutal. Ens començaven a dir que ja comencen a fer reivindicacions explícites del nazisme. I, per tant, estem parlant del país que va patir el nazisme. I, per tant, diguem-ne, aquests discursos profundament deshumanitzadors doncs estan estenent el conjunt d'Europa i també el conjunt del món.
I què ha de fer el president d'un Parlament, d'una cambra, que es troba en aquests discursos?
Doncs nosaltres, des del principi d'aquesta legislatura, com a mesa, vam buscar criteri. Vam mirar què feia, per exemple, el Parlament de Baden-Württemberg. I ells ens diuen, nosaltres partim de la base que la llibertat d'expressió en termes parlamentaris és amplíssima. Amplíssima. De fet, això també ens ho va subscriure el vicepresident, que va ser vicepresident del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg per part d'Andorra, que també ens hi vam reunir i ens diu, la llibertat d'expressió en termes parlamentaris és amplíssima. Per tant, què fa Baden-Württemberg i què és el que hem decidit de fer nosaltres? Que és mirar d'interrompre poc quan es fan les intervencions, però després donar la possibilitat en els diversos grups parlamentaris de portar expressions que han estat deliberadament, diguem-ne, inadequades, que entren en aquest terreny de discursos d'odi a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que és aleshores, amb un procés contradictori, escoltant les diverses parts, és qui ha d'acabar dirimint i la mesa haurem de decidir si aquells discursos van ser adequats o no adequats. Tanmateix, quan hi ha excessos, evidentment a mi em pertoca ja directament de fer una crida a l'ordre, de fer una reflexió per advertir que això no es pot fer. De què estem parlant? Estem parlant que quan la responsabilitat d'algú ja no depèn de la seva actuació individual, sinó del col·lectiu al qual pertany. Si en aquests moments es fan assenyalaments de col·lectius sencers. Tu ja no ets responsable del que has fet individualment, sinó que ets responsable amb la mesura que pertanys a un col·lectiu que és intrínsecament dolent, pervers, i que és el responsable de tots els mals del país. No? Aquest és el problema, i és un problema de fons que és molt complicat de ser gestionat. Però creiem que hem trobat una via, que és una via adequada i que genera consens, però ponderar llibertat d'expressió amb expressions que són absolutament inadequades, inacceptables a un Parlament, és molt complicat.
Però sí, estem, jo crec que estem avançant en aquesta línia. La llibertat d'expressió, però al mateix temps ha de garantir que es respectin les minories i el que vostè ara deia.
No? I el codi de conducta del Parlament és molt... El codi de conducta és una de les petites joies que té el Parlament, que va ser aprovat per unanimitat
ara fa, em sembla que és de l'any 16 o l'any 17, aprovat per unanimitat, o de l'any 18, que és, té l'article 7, que el llegim permanentment, de dir no hi pot haver discursos que siguin discriminatoris en termes de llibertat religiosa, en termes racials, en termes, diguem-ne, de minories, en termes de drets de persones LGTBI, i aquest és un element que és fonamental. Però torno a dir, aquests discursos deshumanitzadors a mi em frapen molt, perquè quan els comences a expressar, nosaltres tenim una experiència 80 anys a Europa, 80 anys enrere, què va passar?
Vol dir que la política d'ara, la política més en majúscules, no s'està exercint prou? És a dir, que hauríem d'estar molt més preocupats davant de la realitat o la normalització d'aquests discursos que veiem a tot arreu, també a les xarxes socials, entre els joves. Creu que no estem reaccionant?
No, jo crec que estem reaccionant, però ens està costant molt. Ens està costant molt. És a dir, a vegades em pregunten quines diferències hi ha entre l'actual Parlament i el Parlament de fa 20 anys. O en fa 15, que és les xarxes han canviat molt el plantejament. Els discursos molt sovint van més adreçats a tenir el tall a les xarxes que no pas aquells discursos de fons. Ens expliquen, i això ho hem d'acabar d'acreditar, que a parlaments escandinaus deixen de fer retransmissió de les comissions perquè acrediten que quan no es transmeten és més fàcil d'arribar a acords, és més fàcil d'arribar a consensos. Al Parlament no ens ho plantegem, això. No ens ho plantegem.
Però això és molt interessant.
En ple sempre es transmet. Però, per exemple, en ponència, que les ponències no són públiques, les ponències és quan es reuneixen els 8 diputats per fer les lleis. El fet de no haver-hi aquesta pressió, de buscar el tall de veu, de buscar el tuit, de buscar la piulada, sí, fa que hi hagi més possibilitat d'acostament. I, per tant, torno una altra vegada enrere. El que hauríem de ser capaços de reivindicar és una part de la política de cocció lenta, que aquells elements molt estructurants de país puguin tenir un debat que vagi més enllà del dia a dia, de la contingència, de la immediatesa. Jo crec que aquest ha de ser un dels grans reptes que ens hem de plantejar com a Parlament, que vol dir també qualitat legislativa, que vol dir avaluar les lleis quan entren i avaluar-les amb posterioritat. Aquesta és la meva prioritat, com a ja, president del Parlament.
Sí, sí. Perquè com és la convivència amb Aliança i Vox fora de l'hemicicle?
Hi ha una certa cordialitat amb Aliança. És molt més complicat, perquè no... Diguem-ne...
Però hi van en els diferents, les comissions que organitzen, per exemple, en el dia a dia, hi són?
Diguem-ne, no tenen la capacitat per cobrir... Diuen que no tenen la capacitat per cobrir totes les comissions, però...
Però no se'ls veu, pràcticament, al Parlament.
És centrat molt en el ple.
Segurament aquest és el principal repte que té vostè com a president del Parlament. El tema de la setmana, per això, a Catalunya, com sap, han estat els pressupostos. Sortint d'aquí, de fet, vostè rebrà la consellera Romero, que li entregarà els comptes que avui aprovarà el govern de la Generalitat. Com d'important és que un Parlament pugui aprovar uns pressupostos?
Home, és la llei més important de l'any. És la llei més important de l'any, i, per tant, és el que permet fixar les prioritats en termes operatius de política que transforma, i també és el termòmetre que valora la capacitat del govern d'articular majories i majories estables. I, per tant, diguem-ne, té aquest doble vector, un vector operatiu i també un vector, diguem-ne, de naturalesa molt política en termes de majories i en termes d'estabilitat.
Creu que Junts, el seu partit, hauria de negociar aquests pressupostos?
La consellera Romero em fa l'efecte que en aquests mateixos micròfons es
just va ahir, sí,
en el sentit de dir la nostra prioritat, la prioritat del govern, és treballar amb la majoria de la investidura. Per tant, jo entenc que Junts per Catalunya, quan entrin els pressupostos, que avui la mesa els acceptarà a tràmit, se'ls mirarà i a partir d'aquí decidirà aviam com ha de procedir.
És una manera de preguntar-li si el seu partit creu que hauria de ser més útil en la política parlamentària a Catalunya.
Home, d'útil n'és molt. Jo també vull reivindicar aquesta utilitat, perquè la quantitat d'iniciatives, de proposicions, de llei que s'han plantejat, que s'estan debatent en aquests moments i que estan transformant el país, i crec que això no ho pot qüestionar absolutament ningú. És el que li correspon de fer a l'oposició, que és controlar l'acció del govern, assenyalar quan el govern no actua de manera adequada, diligent, endreçada, rigorosa, i, per altra banda, fixar alternativa. I les oposicions parlen sobretot amb proposicions de llei.
És la però vostè gran, no creu que en general, la gran, no per centrar-ho en Junts, però en general, el govern, socis, també els partits de l'oposició, preval massa el tacticisme davant dels interessos del país?
No en diria tacticisme, de vegades la immediatesa, que és allò que feia referència justament abans. Sempre he estat partidari de, en determinats temes, fer grans acords de país. Ara per ara, les lleis més estructurants de país s'aproven amb amplíssima majoria. Es parla d'una llei que és molt important, que s'ha aprovat aquesta legislatura, la llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària. És una llei de referència en l'àmbit de salut i en l'àmbit social. Es va aprovar amb una amplíssima majoria. Com la llei d'ordenació del sistema sanitari de l'any 99 també es va aprovar amb una majoria molt, molt sòlida, des d'Iniciativa fins al Partit Popular, aquesta altra llei, que és una llei estructurant de país, s'ha aprovat amb una majoria molt sòlida, per cert, a Iniciativa de Junts per Catalunya. I, per tant, estem parlant d'això que encara, amb aquelles lleis estructurants, encara hi ha consensos amplis. Jo ho reivindico molt. Per exemple, una de les joies que tenim a Catalunya és la Llei d'Educació de Catalunya, que va ser aprovada amb una amplíssima majoria
en l'època del
tripartit. I que, a diferència de l'Estat espanyol, que cada govern canvia la Llei d'Educació, nosaltres, aquí a Catalunya, encara, i això és un patrimoni absolutament valuós, som capaços de mantenir lleis que ens donen estabilitat en el temps.
Parlant de Junts, en els propers mesos també al seu partit li tocarà decidir quina relació té, per exemple, amb Aliança, que abans en parlàvem. Vostè és partidari dels cordons sanitaris?
Jo el que sóc partidari és de defensar un cor de principis fonamentals de drets i de llibertats, i allò que els deia, de discursos profundament respectuosos amb la dignitat de la persona humana. I, per altra banda, Junts diguem-ne, hereva un dels hereus de la tradició potent del catalanisme polític que planteja aquella idea tan poderosa de Catalunya, un sol poble. Aquella idea, ara hem commemorat el centenari de Paco Candel, doncs és exactament això, una gran fàbrica de fer catalans i catalanes i d'un país que és capaç, amb uns principis, drets i deures, hi ha un triangle virtuós, si em permet, que és la llengua, la feina i la convivència. Quan hem estat capaços de ser virtuosos en aquest triangle, una llengua que es pot aprendre i que s'ha d'aprendre, feina, que vol dir ascensor social, i espais compartits de convivència, aquest catalanisme i la catalanitat s'expandeix i hem aconseguit incorporar a la catalanitat a Aliança Catalana. És una esmena a la totalitat, això. És una esmena a la totalitat, això. I, per tant, jo crec que, des de la meva perspectiva, Junts ha de ser molt, molt lleial a aquests principis bàsics del catalanisme. Els ha d'actualitzar. Hi ha una paraula que en italià que m'agrada molt, que és aggiornamento. Un aggiornamento és la posada al dia. El catalanisme ha de fer un aggiornamento també d'aquestes bases de la catalanitat, però des d'aquest corrent, central.
Pujolià.
És un dels meus referents, no? I, per tant, és això. Hi ha determinats discursos que són una esmena a la totalitat justament al pensament polític de Jordi Pujol.
Com el de Sílvia Oriols.
Per exemple.
Per tant, no veu possible que pugui haver-hi una aliança amb dos plantejaments tan allunyats.
Jo defenso aquestes bases de Junts per Catalunya. I sempre les he defensades.
Per tant, és partidari dels cordons sanitaris.
I sempre les he defensades.
Què diria que ha fet malament el seu partit? Perquè, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, un de cada cinc votants de Junts el 2024 ara diuen que votaria aliança.
Això, nosaltres hem de ser capaços de continuar fent una política rotundament propositiva. Rotundament propositiva. Que és aquest l'element. No només nosaltres, sinó els partits del corrent central del país, en determinades ocasions hem girat l'esquena allò que la gent percebia que era un problema. I, per tant, hem estat capaços d'afrontar amb eines democràtiques allò que és percebut honestament per part de la ciutadania com un problema. I, per tant, aquest és un element que hem de plantejar i hem de posar sobre la taula.
S'ha allunyat de la gent.
Segon, evidenciar amb més intensitat un altre triangle virtuós del catalanisme polític. És agenda modernitzadora, cohesió social i equilibri territorial, que és tornar a parlar amb molta intensitat de nació. I tercer, continuar explicant que, evidentment, una nació que no té totes les eines no pot crear els escenaris de progrés i de benestar. I si nosaltres no ens movem, no retrocedim amb aquests elements del catalanisme i, lluny d'això, els actualitzem, jo crec que Junts per Catalunya està en condicions de continuar sent un partit molt central del país i el gran partit de referència en termes nacionalistes i independentistes.
Però vostè entén, a vegades, el tot o res? Per exemple, en el tema del finançament, no? Molta gent el que retreia Junts era, escolti, agafi aquests diners, després ja lluitarem per aconseguir un model de finançament que sigui en la línia del que defensa Junts, que és molt legítim, no? I que vol la plena sobirania, en aquest sentit.
Però fixi's, la terminologia aquí és molt important. Quan es diu, aquest és un nou model de finançament que ho ha d'arreglar tot, vol dir que ens hipoteca el futur. És una millora de l'actual sistema de finançament, allò, aquest acord a què ha arribat el govern de Catalunya? Potser sí, però quan tu expliques que és un canvi de model de finançament, vol dir que t'allunyes d'un model econòmic que redueixi el dèficit fiscal. Amb dades antigues, dades de l'any 2021-2022, estem parlant d'un dèficit fiscal de 21.000 milions d'euros. Ahir escoltava el governador dels Estats de Califòrnia, que no ho deia en termes de dèficit fiscal, sinó d'orgull de Califòrnia, i deia, Califòrnia és un dels principals aportadors de recursos a la Unió, als Estats Units.
Com una cosa orgullosa.
Orgullosa, sí, sí, perquè allà tenen un límit en termes del PIB que destina cada territori. I parlava que l'aportació de Califòrnia a la Unió era d'uns, ell parlava en dòlars, uns 88.000 milions de dòlars. Clar, Califòrnia, que és la quarta o cinquena economia del món, 88.000 milions de dòlars, que serien 78-79.000 milions d'euros, i Catalunya cada any 21.000 milions d'euros. Alemanya és l'estat que aporta més recursos a la Unió Europea. N'aporta de mitjana 23.000 milions cada any. França, 13.000 milions. Catalunya, 21.000 milions. És insostenible. És insostenible. I, per tant, no és una qüestió del tot o res. Una qüestió que aquest dèficit fiscal l'hem de reduir d'una manera molt més severa i molt més contundent.
Per posar un altre exemple, vostè se sent còmode, per exemple, amb el vot en contra ahir amb el Partit Popular i Vox al decret de mesures socials al Congrés dels Diputats?
Quan s'adverteix justament d'això, que aquests decrets que ho apleguen tot i que no són capaços de separar, òbviament sí, quan estem parlant de 90.000 habitatges buits a Catalunya que es podien incorporar en el mercat de lloguer o en el mercat de la compra-venda, diguem-ne, la part gran és aquests 90.000. I, per altra banda, el que no es pot és anar estirant com un xiclet una mesura que tenia tot el sentit del món en plena Covid, que és allò que es planteja que es pugui continuar, que és que, diguem-ne, que les persones que no poden pagar el lloguer no siguin desnonades. Però fem com Alemanya. Alemanya què fa?
Però el problema també...
Quan es produeix una situació com aquesta...
La situació s'ha allargat. És a dir, hi havia el Covid, però ara el que hi ha és moltes famílies que no poden pagar el pis.
Doncs l'Estat el que pot fer és pagar directament en els llogadors el preu d'aquest lloguer que no es paga. Això és el que està fent Alemanya. I Alemanya no discrimina entre petits i grans. Simplement fa això. I, per altra banda, també té matisos. Si tu tens una renda per sota de 1.700, et pots acollir això, 1.700 euros. Però si tens una renda per sobre de 1.800, quedes exclòs. Nosaltres el que dèiem és entrem-hi i entrem-hi a fons, perquè estem parlant del patiment de la gent, directament. I, per tant, plantejar discursos de pinzellada gruixuda quan estem parlant d'un problema que és gravíssim, que és l'emergència habitacional en aquest país, no podem agafar peces separades que t'acaben condicionant el conjunt del sistema. I cada vegada tenim menys habitatges al mercat de lloguer. I es va reduint el mercat de lloguer, perquè hi ha un problema d'inseguretat jurídica, una percepció de dir, no, escolti, jo més que llogar vendré. I no estem parlant només de grans tenidors, estem parlant amb molta intensitat de petits tenidors que ja diuen...
No posar lloguer, ho vendré.
Sí. I això afecta justament, per exemple, la gent jove, que en aquests moments és molt difícil que es puguin emancipar. I l'extrema dreta apareix amb molta rotunditat justament per això, perquè no hi ha
esperança. Per la frustració del sistema.
I diu, no, jo he fet tot allò que em van demanar que fes. He estudiat, m'he preparat, he mirat, som la generació més qualificada, però no tenim esperança, no tenim futur. I, per tant, o som capaços, allò que li deia, o som capaços de donar respostes en aquests problemes que són acreditats com a problemes de la ciutadania, o simplement hi haurà una part de la ciutadania que ens abandonarà, i jo estic molt convençut que Catalunya el que necessita és justament un país optimista, amb autoestima, amb projecte de futur, i per tot arreu on vaig ho explico. Nosaltres no som un país decadent, no som un país decrèpit, no som un país moralment ruïnós, som un país que té molts actius, que té moltes possibilitats. Podem tenir governs que siguin més o menys, diguem-ne, endreçats, o destres, o capaços, però el país, la nació, continua tenint una força i una llum i una energia que és extraordinària. Fem que la pugui desplegar en plenitud.
Vostè va ser conseller de Territori.
Sí.
No sé com ha viscut aquests dies també el que ha passat amb aquesta crisi de Rodalies i com valora la feina que ha fet la consellera.
Ja els ho havíem dit, perquè sembla que sigui molt, molt fàcil, i no n'era. I ha passat exactament el mateix que ens havia passat a nosaltres, encara amb més intensitat, que jo també he quedat sorprès. Abans parlàvem justament que vostè em va fer una entrevista en aquelles èpoques...
Anys, quan vostè era conseller, sí.
Quan jo era conseller, que anava...
Vostè anava a treballar cada dia sent conseller
Anava, al Parlament anava amb tren.
Anava amb tren, sí.
Anava amb Rodalies.
Rodalies.
Amb l'R4.
I des de Terrassa.
I des de Terrassa.
Mira, ningú és perfecte.
I havia de passar per una altra ciutat bonica, sí, que és la ciutat de la meva mare, per Sabadell.
Passava per la capital i després ja anava cap al Parlament a treballar.
Per tant, fixi's, la pare de Terrassa, mare de Sabadell, mala raça, mala pell, jo ho tinc molt malament, diguem. Tècnicament, molt malament. No, però recorda que quan en vam parlar, parlàvem de les limitacions temporals de velocitat, que era hi ha determinats trams en què o hi ha despreniments, o la situació de la via a la catenària no és l'adequada. Després, metafòricament, és com si posessin un con en una carretera, de dir, aquí s'ha d'anar més a poc. I nosaltres què dèiem? Dèiem, home, no n'hi ha prou en posar els cons actuint. Quina diferència hi ha entre aleshores i ara? Que abans teníem les incidències detectades. I ara el que jo he quedat molt sorprès és que, si no arriba a ser per l'accident molt malaurat de Gelida, aquestes limitacions, que vol dir que hi ha trams sensibles, no estaven identificats. I la pregunta és, home, i què s'ha estat fent fins aleshores? I, per tant, aquí tenim dos models. El model virtuós de Ferrocarrils de la Generalitat, que és capaç de fer un pla de prevenció dels talusos, de veure quina és la situació de les línies. No la línia del Vallès, la línia Llobregat-Anoia, que és una línia orogràficament complexa, o la línia Lleida-la-Pobla, que és orogràficament molt complexa. Per què? Quan gestiona Ferrocarrils de la Generalitat i Endreça, i quan gestiona Adif i Renfe, no.
També hi ha hagut més inversió. També hi ha hagut més inversió.
Hi ha hagut més inversió, però el percentatge d'allò que es compromet a invertir és molt baix. Nosaltres, l'any 17, ja ens posem una petita medalla amb el govern del president Puigdemont, vam aconseguir que s'executés el 81% d'allò que estava previst. Era baix, d'acord, però vam establir un mecanisme, primer, que estàvem en ple procés i que la nostra capacitat, disculpi, de pressió era important, però, per altra banda, teníem metodologia per fer-ho possible.
I aquí li retreu també per això que vostès van ser poc exigents a l'hora de reclamar que es complís les inversions.
Home, miri, jo recordo un acte que vam fer en el Palau de la Generalitat, que vam aplegar tothom demanant la transferència integral del sistema, que vol dir els trens, les vies, les catenàries, les estacions, els centres de comandament. En aquell acte en el Palau de la Generalitat hi era tothom. Hi era la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis. Hi havia els col·legis professionals, hi havia els sindicats, hi havia les patronals, la majoria de grups parlamentaris, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, en aquell moment, amb l'alcaldessa Ada Colau. I va ser un acte unànime. I vam ser capaços de generar el consens. Diu, ara es parla del Pacte Nacional, però el Pacte Nacional ja hi és. Des del primer moment hi era. Però, clar, era fàcil perquè hi havia el govern del PP, i per tant semblava que no, el mateix que defensàvem tots aleshores, hauríem de ser capaços de defensar-ho tots ara.
President, per cert, qui creu que rebrà abans, vostè, el Papa Lleó o Carles Puigdemont?
M'agradaria que fos el president Carles Puigdemont, que de fet és la meva obsessió i la meva prioritat. Sap què és presidir el Parlament de Catalunya amb què dos dels 135 diputats no hi són? És una anomalia, una normalitat absolutament sagnant i que no podem donar per bona mai. I, per tant, m'agradaria que el Tribunal de Justícia a la Unió Europea s'expressés amb els termes que ja ha plantejat l'advocat general, i que després el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, en aquest cas el Tribunal Suprem, deixés de prevaricar. Les lleis aprovades per un Parlament democràtic, el Congrés dels Diputats, s'han de poder aplicar. Això quan també fem visites a d'altres parlaments, al Quebec, a Gales, a Baden-Württemberg, els expliquem i queden absolutament perplexos. De dir, no, s'ha aprovat una llei d'amnistia i hi ha un tribunal que ha decidit de manera... Això és una paraula, un adjectiu que vam aprendre durant el nostre judici, de manera contumaç. De manera contumaç, simplement no l'apliquen. No l'apliquen, és que és inaudit. I, per tant, desitjo i treballaré intensament perquè el president Carles Puigdemont, el conseller Lluís Puig com a diputats al Parlament de Catalunya i el conseller Toni Comín, que no pot agafar la seva acta d'eurodiputat, malgrat ser votat per més de 500.000 de catalans, doncs puguin tornar.
I s'ha començat ja treballant aquesta recepció institucional, quan això passi?
La tinc tan pensada des del primer moment...
Com serà? Com serà?
La tinc pensada.
Però el rebrà vostè al Parlament?
La tinc pensada, sí, sí, evidentment, i amb tota... Home, diguem-ne, és el 130è president de la Generalitat de Catalunya, i per tant...
Vostè espera que el president Illa també el rebi a Palau?
Home, estic convençut que ho farà.
N'ha parlat amb ell?
No, però com que conec l'altíssim sentit institucional, en aquest cas concret del president Illa, vull creure, crec, que evidentment rebrà en el president Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat.
Li preguntava també al papa Lleó XIV, vostè que és creient, quina importància li dona el fet de que el papa vingui a Barcelona?
Home, molta. És el cap de l'Església, és cap d'estat del Vaticà, i a més ho fa en un context que és màgic, que és, diguem-ne, el finiment de les obres verticals de la Sagrada Família, de la Torre de Jesús, que ens projecta d'una manera extraordinària en el món. Nosaltres necessitem elements que ens donin autoestima, que ens donin autoestima col·lectiva i optimisme. I això és un país que ha estat capaç de fer això, i que ara ho han finançat essencialment els turistes. Però recordem que durant molts decennis va ser la gent d'aquest poble que va finançar la continuïtat de les obres de la Sagrada Família, als anys 50, als anys 60, als anys 70, amb uns moments de foscor terrible, el poble de Catalunya sempre hi ha estat.
Ja per acabar, sobre el ple d'ahir, que hi va caure unes bombetes, una làmpada, què va passar?
Va caure una llàgrima.
Una llàgrima.
Diguem-ne.
Va caure un escó, ningú es va fer mal, diguéssim.
Afortunadament, però per precaució vaig haver de suspendre el ple de seguida, va caure... Tenim unes aranyes... que són aquestes làmpades, amb D, làmpades que són potents, de l'època de la República, que les va encomanar el president Tarradellas. Deixi'm explicar això molt ràpid.
Sí, tant.
President Tarradellas, un joveníssim president Tarradellas, que era conseller de Govern Interior de la República, va rebre l'encàrrec del president Macià per adequar aquell polvorí, Palau Reial, que no va ser mai, museu en Palau del Parlament, i va fer una adequació excepcional, extraordinària. Vaig anar a Poblet, on hi ha, diguem-ne, tota la documentació, el president Tarradellas, explicant pràcticament dia per dia aquelles obres. Doncs aquestes làmpades, una de les llàgrimes, que vol dir una de les petites com diamants de vidre, doncs va caure, però clar, no sabíem si era això, si era una bombeta que havia explotat, si era... Què va passar? I va... De seguida la gent del Departament d'Infraestructures ho va veure, no hi havia perill, i avui s'abaixaran les tres aranyes,
oh,
perquè es baixen, no, diguem-ne, no es mantenen en una escala,
no,
sinó
no
es baixen,
mateixen a dalt, diguéssim.
I després es mirarà. I ahir els diputats també hi va haver com una mena de... Es mouen! Home, es mouen, i estan penjades i aire condicionat, i es mouen adequadament,
Per tant, la seguretat està controlada.
Està garantida.
Josep Rull, president del Parlament, gràcies per acompanyar-nos avui a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
Moltíssimes gràcies.
Una pausa, ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses, del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia... Però quan escolto les persones convidades d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives, ser qui han estat sempre, ser qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme.
D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte, i tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
El matí de Catalunya Ràdio.
Alerta amb els que recomanen coses de Nova York, Egipte, la Xina, el Vietnam, el Japó o el Carib, que després al final resulta que només hi han anat un cop, saps? Organitza els viatges amb Nautalia, experts, però de debò. Ara, juntament amb Tour Mundial, pots reservar sense despeses de cancel·lació. Nautalia Viatges. Tria viatge bé.
Jo, bombera.
Tu, bomber.
Ella, bombera.
Ell, bomber.
Nosaltres, bomberes.
Vosaltres, bombers.
Elles, bomberes.
Els oficis no tenen gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Keto, baixa en hidrats, dejuni, antiinflamatòria... Són dietes que estan de moda per la pressió estètica i per salut.
Hay más de 200 patologías que se relacionan con la obesidad.
Si volia perdre greix, havia de consumir greix.
He fet moltes vegades dietes aquestes de famosos i mai ha sortit bé.
No hi ha una dieta miracle, no hi ha un aliment miracle.
A dieta, 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest cap de setmana el tot gira, atenció, Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Villarreal. I diumenge...
Començarem a 2:45 del migdia amb l'Elx espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Villarreal i diumenge a 2:45 del migdia, amb David Clopés.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
Després d'escoltar aquesta conversa amb el president del Parlament, Josep Rull, que ha estat clar pel que fa a Aliança Catalana, diguéssim, en aquest sentit molt, molt directe, i una veu que estem... agraïts d'escoltar, perquè sempre té un to constructiu, més enllà de les posicions polítiques que cadascú pot compartir més o menys, sempre en Rull ha mostrat aquesta voluntat de mantesa, de comprensió, en fi, crec que és una figura de la presidència del Parlament que li escau amb totes les lletres.
Jo, a mi ha fet la defensa del que s'entén per català, diríem, o què és el catalanisme històric i tradicional, i ha parlat d'un ajornament. I m'he quedat aquí amb les ganes de que continués el discurs per considerar com s'ha de fer l'ajornament del Candel, és a dir, si són els que viuen i treballen a Catalunya, catalans, i a més aquest catalanisme és un catalanisme integrador, que el que busca és que la gent s'integri en la nostra cultura i passin a ser membres de ple dret i precursors de la pròpia cultura, diríem, no? Doncs això com s'ha d'ajornar en aquesta nova realitat? Potser el Caminal m'ho pot il·lustrar.
És que l'altre dia vam coincidir amb el president Rull, de qui soc un gran admirador, però al mateix temps discrepem en algunes coses, sí. I jo li deia, escolta, crec, president, que hauries de fer un llibre. Perquè crec que institucionalment, estic d'acord que el president Illa té una certa visió institucional del càrrec de president. També la va tenir el president Montilla en el seu moment, que, és a dir, això és molt important, però en aquests moments tu mires el panorama polític català i, si fóssim honestos, qui millor probablement pugui exercir la figura de president del Parlament en aquests moments és Josep Rull. I ara en parlava, és a dir, per què ha anat tan bé aquesta entrevista? Un, perquè no és gens sectari, i dos, perquè és un polític amb gruix. És a dir, li has parlat de Rodalies i t'ha explicat les línies, no?, de Ferrocarrils i de Rodalies, li has parlat per la làmpada del Parlament i t'ha explicat com Tarradellas va dissenyar no sé què.
El decret social de Madrid se'l sabia. Sí, sí.
Li parles sobre integració i et cita el pujolisme.
A veure que és el president del Parlament, que ha de ser una persona alta i competent.
Exactament, però
ho és. No se sorprèneu d'això.
Jo crec que està molt ben observat, perquè, escolta, no sé si tots els últims presidents...
Aquí està. És que el fet que comentem això ja és significatiu,
És que no volia entrar en els passats presidents del Parlament.
Doncs ja has entrat.
En aquest concretament. En aquest concretament pel moment polític, que rep molts atacs. Ara ho dèiem, Vox i Aliança Catalana, cada ple al Parlament intenten complicar-li la vida. I ella, en aquest sentit, exerceix d'allò que en diem sistema, enfront dels antisistema, amb molta dignitat. És a dir, no és una persona que contrasti violentament o tal, però no està gens acomplexat en fer un discurs de nació, en fer un discurs d'institució, fer un discurs de defensar la política, fins i tot de l'acord, sense renunciar als teus ideals, entenent que les coses han d'anar endavant. Llavors jo crec que és un discurs molt necessari i que el fa molt bé. Quan deia que jo alguna vegada he sigut crític amb ell, és que, per exemple, jo crec que amb l'argumentari d'avui d'en Josep Rull, Junts es pot menjar Aliança Catalana en mig dia. En mig dia.
Perquè, no sé si és tan fàcil,
Sí. Poder treure la pols a l'escola pujoliana, que crec que és un dels pocs referents que queden en Josep Rull en actiu políticament, d'una escola que ha tingut molt valor. Els pujols també, com tothom, tindran clars i oscurs, però l'escola política, el pujolisme, ha sigut clarament positiva per Catalunya i el Rull la representa amb bona.
I ho intenta també Salvador Illa.
Exactament, no? Bueno. Molt bé. Si tu agafes el discurs d'integració en favor de la nació catalana, tal com l'ha exposat Josep Rull, i l'enfrontes a la cosa d'odi d'Aliança Catalana, Junts se'ls menja en mig dia. Amb què era crític jo? En que tu pots confrontar aquest discurs clarament, tu pots no pactar amb ells res, perquè això és prioritari, però, en canvi, jo sempre he trobat innecessari haver de pactar un cordó sanitari amb partits polítics que són una gran alternativa a tu. És a dir, tu no tens res a veure amb el model de país que defensa la CUP com a Junts per Catalunya. Llavors, que per fer front a l'Aliança sovint s'hagi anat de la mà dels Comuns i de la CUP, crec que aquí sí que s'ha despistat una mica alguns possibles votants de Junts per Catalunya. Crec que Junts té prou força i prou contingut per enfrontar-se tota sola al risc que pugui representar Aliança Catalana. I insisteixo, només acabo. Aquesta dada del 20% dels votants que diuen que tal. Recordem una cosa. Junts per Catalunya no està al govern, Junts per Catalunya té el líder a l'exili, Junts per Catalunya encara no ha fet públic el seu candidat. Val? Que en tot aquest escenari només hi hagi una fuga al 20%, em sembla bastant interessant. És a dir, crec que hi ha molt marge de recuperació, sobretot si es desacomplexen en poder defensar un discurs com el que avui feia el president Rull.
No, a veure, és que hi ha moltíssimes coses, intentaré ser el màxim de breu. Josep Rull és un valor polític sense cap mena de dubte, si tu mires sense mirar partidista com ens la mirem nosaltres. Jo vull recordar que representava el sector socialdemòcrata de Convergència, i això té uns principis inherents que se li noten. Perquè deia jo que ben bé el decret potser no se'l sabia del tot o ha fet algun dribbling com hàbil polític que és, bueno, perquè estic convençut que ell, en el seu tarannà, no està d'acord amb que es criminalitzi a les famílies matrimonis amb fills que són desnonats i se'ls acusi d'ocupes com està fent Junts a la tribuna del Congrés cada dia. Ah. I per això ha dit, l'Estat ha de poder pagar al petit propietari aquests impagaments, però és que això ja està inclòs en el decret,
a la partida, sí, sí.
Perquè es va pactar amb el PNB. I per tant, aquí ha fet una mica de trampa, com amb el tema dels trens, bueno, parlar dels trens sense tenir en compte, es pot dir Renfe fora de Catalunya, però si no diem Adif fora de Catalunya, vull dir que pots comprar tants trens com vulguis, però si no tens el control de les vies, i les vies estan com estan, malament rai. I aquí també ha fet una mica de polític, d'hàbil polític, que ho és, malgrat la seva institucionalitat com a president. Ara, jo el que sí que li hagués volgut comentar és que del gruix de la primera part de l'entrevista, que em sembla molt interessant, és que, clar, ell com a independentista, més un independentista que ha passat per la presó, vull dir que és un independentista molt convençut. La legislatura passada al Parlament ja hi havia discursos d'odi, discursos racistes, i contínuament es vinculava immigració amb delinqüència. I quan comentaves això amb antecessores del president Rull i amb dirigents dels partits independentistes, es deia, bueno, és que això ens ho importen, això és de fora, això és Espanya, no?, que ens porten aquí aquest discurs els de Vox. I ara resulta que el principal element propagador de discurs d'odi són independentistes. Són els independentistes d'Aliança Catalana els que li diuen al president Rull cada dia que és un censor. Vull dir, que no és un president del Parlament, sinó que és un censor. I que carreguen desaforadament. I que fan discurs d'odi i racista cada intervenció en el Parlament. Jo crec que va ser un error de l'independentisme amb aquesta idea que tenim sempre de... No, la manera catalana de fer. No, la manera catalana de fer és racista. Hi ha una part dels catalans independentistes
veure,
que
això?
Són racistes.
Com has dit això? La manera catalana de fer racista?
La manera de catalana de fer clar, inclou el racisme.
Si algú, no. Si alguna cosa caracteritza
això
Catalunya i el catalanisme
passada, Jordi,
és una societat oberta i integradora.
Que
home,
això era
no.
Cosa d'espanyols.
Ferran, això no
que
pots dir, home.
Ferran,
no pots dir que els catalans són racistes. No pots dir que la manera catalana de fer és racista.
Jo he dit que la manera catalana de fer inclou el racisme.
No és veritat. Me rebutja plenament.
No són catalans els d'Aliança Catalana, doncs.
Si pones la manera catalana de fer, la societat catalana és integradora.
La manera catalana...
Escolta, Ferran, digues que Aliança són racistes i estarem d'acord.
Bueno,
però no diguis que els catalans són racistes i que la manera catalana de fer és racista. No, no, això és mentida.
Però és que Aliança és un actor polític que té un nivell d'influència molt evident.
No parlis dels catalans, no és veritat.
No estem parlant de dos...
Escolta, qui alimenta Aliança? Els mitjans.
El que no es pot dir...
Els mitjans que tenen interès en criminalitzar l'independentisme... Perdona, i el Partit Socialista de Catalunya, que els hi va bé perquè desgasta Junts.
El que és un error... que és un error, i és el que jo...
Home.
Si tu em vols entendre, m'entens,
no,
si no em vols
entendre...
No, entendre
perquè el que has dit és mentida.
Escolta, no,
home,
no. Escolta,
no vols dir que els catalans són racistes.
El que tu
no
dius que dic home. És una altra cosa.
Home, no.
Jo el que dic és que ha sigut un error monumental atribuir a que els discursos racistes venien d'un partit espanyol com Vox i que Catalunya...
Un moment.
O sigui, que l'independentisme, fins i tot, estava curat d'aquest tema.
Fins fa una legislatura era així.
Bueno, doncs mira, s'haguessin pogut posar a determinar...
Escolta'm una cosa, si
home,
tu ara dius, tal com està passant
que,
a tota Europa, l'independentisme...
És que Ripoll no es va fer el que s'havia de fer,
cosa.
I podem debatre per què Ripoll no es va fer el que s'havia de fer.
Però el que has dit és molt gros. Si tu ara em diguessis, fins fa una legislatura, els únics racistes eren partits espanyolistes, això era així. Que dius, en aquesta legislatura s'ha incorporat, tal com passa a tota Europa, i per tant també ha passat a l'independentisme, un partit
pues és
que promou...
Que
no, has dit que la manera catalana de fer era racista, i
no,
això, Ferran, és mentida.
Però s'entenia perfectament.
No, a veure, hi ha coses que crec que no es poden donar.
No, esteu fent una discussió,
però ja està clarit,
semàntica.
Ja està clarit. No parlem del catalanisme ni dels partits catalans, no, sinó que parlem de que s'ha incorporat a l'independentisme un discurs xenòfob també.
Jo voldria destacar una qüestió sobre precisament el tom de aquesta incorporació de l'Aliança Catalana al Parlament. Són partits, igual que Vox, són partits que, i a diferència de CUP i Comuns, perquè aquesta idea també de que moltes vegades són l'altre extrem, jo crec que hi ha, hi ha moltes diferències, per suposat, però hi ha una respecte a Josep Rull i respecte al Parlament que és molt important. Tant a Vox com a l'Aliança Catalana li interessa molt desacreditar el Parlament. Desacreditar les institucions democràtiques en general, però molt concretament el Parlament, en aquest cas el Parlament de Catalunya. I els interessa molt per moltes raons, però una d'elles és perquè és un lloc on no se senten còmodes, clar, és un lloc on tenen rèplica, és un lloc on la gent pot pactar en contra seva, i és un lloc on tenen un president, aquesta legislatura, on tenen un president que més o menys contrasta amb ells. Hi ha, però, una qüestió que jo sí que tinc el dubte sobre com se'ls ha de tractar. Perquè el president del Parlament deia, jo crec que era elegant, en aquest sentit institucional que té, de dir, bueno, no sé com ho ha dit, ha vingut a dir que a Sílvia Orriols la veia poc, o que no hi era gaire. Jo crec que s'ha d'explicar què fa Sílvia Orriols al Parlament de Catalunya.
Res.
Al Parlament de Catalunya, Sílvia Orriols falta de forma sistemàtica a totes les comissions a les que té presència. Amb dos diputats, un podria entendre perfectament que no puguin estar a totes.
Però té una feina que és ser alcaldessa de
Sí, però clar,
Ripoll,
això és culpa seva, que va dir que no duplicaria càrrecs i els